Camalot amb Pau Bartrolí.
Ho dèiem en començar, Naomi, aquesta setmana tenim un convidat especial aquí al programa, no?
Doncs sí, ha presentat el seu llibre El conflicte inevitable, Matthew Tree, i aquesta setmana doncs, hem pogut parlar amb ell perquè ens expliqui una mica de què tracta aquest llibre, que és una mica en la seva ideologia, tots hem de dir, és per estrangers, bueno, l'ha escrit en català, està pendent de treure la versió en anglès, i bueno, hem pogut parlar una mica sobre aquest llibre, però també sobre el Brexit, perquè ell s'atreveix a parlar sobre el conflicte català, però jo també l'he volgut preguntar sobre el conflicte britànic.
Sí, què en pensa del que està passant també al Regne Unit. On us vau veure? On el va saludar, Naomi?
A la llibreria La Impossible de Barcelona, on va fer la presentació d'aquest llibre.
Doncs de seguida el Matthew Tree arriba a Camalot.
El lloc idíl·lic existeix. Mentre no el trobes, et pots conformar amb Camalot.
L'escriptor britànic Matthew Tree ha presentat aquesta setmana el seu últim llibre titulat El conflicte inevitable i nosaltres hem vingut per fer-li una entrevista. Bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de tot, parlem d'aquest llibre que és el dotzè llibre que ha publicat en llengua catalana.
Efectivament. Quan dic que ha publicat en llengua catalana, hi ha una traducció d'una novel·la escrita en anglès que no compto, diguem, com a llibre escrit en català. Tots els altres 12 títols són escrits directament en català.
Perquè és una llengua que no és la seva llengua materna, però sembla que ha trobat la seva veu literària, per dir-ho d'alguna manera, en el català.
Sí, és exactament això. Jo tenia molts problemes amb l'anglès britànic, que és, diguem, el meu anglès, perquè el veia com una reflexió de l'estratificació social que hi ha a Anglaterra. És a dir, quan un anglès britànic, un anglès escriu una novel·la o qualsevol altre text, per la sintaxi, per el lèxic i tot això, saps perfectament de quina classe social és. I aquesta cosa més flexible la vaig trobar en la llengua catalana, que de la manera que la vaig aprendre, que era immersió lingüística, sense saber que era immersió lingüística, molt intens, una cosa molt intensa, és el meu segon idioma, però en el sentit de realment és el meu segon idioma. És a dir, quan parlo en català, penso en català. Quan escric en català, penso en català.
Centrant-nos ara en aquest últim llibre que acaba de publicar, El conflicte inevitable, això és ràdio, la gent no ho veu, però en aquest llibre, a la portada del llibre, apareixen Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Per què?
Perquè formen part, evidentment, de tota aquesta història del procés, de l'independentisme, etc., però sobretot perquè hi ha dues coses que conec des de fa anys per a uns, diguem, professionals, la seva dona. Per tant, ella m'ha explicat com és ser la mare d'un nen petit, tenir el marit, ara és el marit, a la Garjola, a Madrid. Això va ser molt duríssim, duríssim, duríssim. I després perquè vaig visitar el Jordi Cuixart a la presó amb dos diputats del Parlament de Westminster. I vaig fer una mica de traducció, però bàsicament estava allà per saludar-lo i al Jordi Sánchez i al Romeva també.
Veu parlar amb tots els presos?
Vam parlar amb aquests tres, és a dir, amb Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i Raül Romeva, i llavors, per pura casualitat, no estava programat, però vam topar amb l'Oriol Junqueras, que estava sortint d'una entrevista amb el seu advocat. De manera que vam parlar molt breument amb l'Oriol Junqueras, també.
Quines sensacions es van portar aquests diputats britànics?
Quines sensacions tenien els diputats? Estupefacció i indignació, així de clar. Vull dir, van quedar molt impressionats amb els presos, sobretot amb el encuixat. Van quedar absolutament estupefactes al fet que aquesta gent estaven en la presó on estaven. D'acord, era una presó catalana, lledoners i tot això, però no deixa de ser una presó normal i corrent. Vull dir, no hi ha cap tracte a favor allà.
Com ha dit en la presentació del llibre, es van quedar sorpresos perquè compartien presó amb altres delinqüents que no tenien cap tracte de favor, simplement estaven en una presó.
Ells havien donat per descomptat, perquè encara estaven pensant en termes britànics, que si tu estàs en presó preventiva, és a dir, no has estat, oficialment ets totalment innocent, doncs aquests casos els posen en presons especials, és a dir, amb un règim molt lleuger, en què no estàs amb gent perillosa i tot això. I no van poder creure al començament que aquesta gent estava en una presó normal i corrent, com si fossin uns delinqüents qualsevol.
Aquesta és una de les anècdotes que expliquen al seu llibre, però també el llibre és una mica la seva visió de Catalunya des de que va arribar fins una mica en el que tenim avui en dia.
Sí, o sigui, ja als finals dels anys 70, quan començava a descobrir l'existència, diguem, de Catalunya, la seva literatura, la seva història, tot plegat, vaig intuir, perquè és una situació insostenible, encara aleshores era insostenible, ha continuat sent insostenible, i llavors sempre he cregut i sempre ho he explicat als amics que tard o d'hora alguna cosa com el que està passant havia de passar. I recordo que tots ells, sobretot els amics catalans, va dir, però si tu ets boig, si la independència no té cap possibilitat a Catalunya, tot això. Un d'ells, que vaig veure fa dos anys, abans de tot això del referèndum i tal, em van dir, ostres, jo que et deia sempre que estaves equivocat, m'he equivocat jo. O sigui...
No sé si es fa molt d'espoiler al llibre, però per què el conflicte inevitable?
Perquè si tens una situació en què un tros de territori està sent ocultat, amagat de la resta del món, sigui a través d'una repressió feixista, en el cas del règim franquista, o sigui sota una mena de democràcia estranya en què els tracten els catalans com si no fossin catalans, com si fossin una mena d'espanyols raros, no? Una cosa així. De fet, sempre han tractat els catalans com si fessin més nosa que servei, parlant en termes generals. Jo sempre he dit, o sempre he pensat, que si tinguessin un botó que podien pitjar i eliminar de cop i volta la llengua catalana i la cultura catalana i la identitat catalana, ho farien. I de fet, el 155, en certa manera, era aquest botó. És el que van intentar fer durant uns mesos.
El llibre, una mica, si el llegeix una persona de fora que no és catalana, és perquè es faci una idea del problema que tenim aquí.
Sí, perquè començo des del meu punt de vista original, que era un punt de vista d'ignorància, de zero, que és, més o menys, relativament parlant, és l'actitud de la majoria d'estrangers quan entren en contacte o s'assabenten de l'existència de Catalunya per primera vegada. Ara menys, ara saben que existeix, que hi ha un conflicte, etc. Però els detalls no els coneixen. La versió anglesa del llibre passat no és una traducció, és una versió del llibre pensat per lectors angloparlants. O sigui, explico coses que pels catalans, com els calçots, per exemple, que els catalans no necessiten cap explicació.
Li he de preguntar, és britànic? Vostè ha fet un llibre sobre el conflicte català, el conflicte inevitable, però què opina del Brexit?
Acabo de venir d'Anglaterra, de fet, i era ahir, abans d'ahir. El Brexit és una catàstrofe des dels primers moments, o sigui, en part per la campanya a favor de... O sigui, no, vaig al gra. La cosa important del Brexit i la raó perquè cal separar-lo completament del que està passant a Catalunya és que a Catalunya hi havia una enorme pressió popular perquè hi hagués un procés a favor de la independència política del país. Abans del Brexit no hi havia res. Hi havia un partit molt minoritari, el UKIP, que volia sortir d'Europa, no hi havia manifestacions de milions de persones als carrers, no hi havia petites protestes per tot arreu, no hi havia simbologia, no hi havia absolutament res. Senzillament, hi havia un conflicte intern dins el Partit Conservador. La part més dreta, diguem, el sector Vox, diguem, per entendre'ns, volia marxar de la Unió Europea i la resta no. El David Cameron, el primer ministre en aquella època, tenia por que hi hagués una escissió dins el Partit Conservador i només per salvar la unitat del Partit Conservador va implementar el referèndum del Brexit, pensant que guanyaria completament. I hem tingut 2 anys i mig de caos total. I la raó és perquè no hi ha res genuïnament popular darrere tot això.
Jo, a moda d'anècdota personal, just després de l'1 d'octubre tenia planejat, bueno, vaig marxar a viure a Londres durant 9 mesos i recordo que vaig arribar 2 setmanes després de l'1 d'octubre i amb els britànics que deien, no, jo sóc catalana, el que em deien era, oh, almenys no estarem tan malament, quan tinguem el Brexit vosaltres estareu com nosaltres.
Estareu com nosaltres.
O sigui,
amb la independència.
Amb la independència, sí. Si nosaltres aplicarem el Brexit, que estarem fora d'Europa, però vosaltres, quan us independitzeu, també em consola que no serem els únics que estarem així de malament.
Ah, va, sí, però no és el cas, perquè fins i tot si Catalunya ha de sortir d'Europa, s'ha de pensar que Espanya també, perquè Espanya sense Catalunya no és l'Espanya que va entrar a la Unió Europea. Per tant, seran 2 països més que seran fora de la Unió Europea i la Unió Brussel·les farà tots els possibles perquè hi tornin a entrar com més ràpid millor. És la meva opinió, però no només la meva opinió.
Matthew Trio, autor del Conflicte Inevitable, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i molta sort i encert de cara a Sant Jordi amb les vendes del llibre.
Ah, moltes gràcies. Justament a Sant Jordi seré a Barcelona, tinc 8 hores de signatures i bueno, espero que siguin 8 hores de signatures i no 8 hores de seure allà a una parada sense fer res. Merci.
Moltíssimes gràcies.
Camelot, el regne del cap de setmana.